que us hem ofert en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Ràdio Estel.
Hi ha persones que ens diuen que s'uneixen a les pregàries de Ràdio Estel així que es lleven i que comencen el dia d'una altra manera. Són testimonis entranyables que els qui treballem a l'emissora ens omplen de goig. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 27 70. Informa-te'n a radioestel.cat.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació 93 409 27 70.
La Soul Machine, la banda de música negra del Priorat, presenta nou disc, 10 temes propis plens de soul, funky i rhythm and blues. Terra Negra, la nova proposta de la Soul Machine, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat.
Música.
La societat catalana continua movent-se, com dèiem ahir, també avui, entre els partidaris de la independència, entre els quals hi ha uns quants defensors de la declaració sobiranista al Parlament i altres més crítics, i en l'altre costat els defensors d'una Catalunya que es mantingui dins l'estat espanyol, igualment amb matisos sobre la política del govern de Mariano Rajoy i també de les forces polítiques d'àmbit estatal. Rajoy ha anunciat avui la presentació d'un recurs davant el Tribunal Constitucional per aconseguir la suspensió del pronunciament de la cambra catalana. Una petició que sembla que, segons una informació d'última hora, ja ha tingut resposta. El Constitucional ha decretat la suspensió de la declaració aprovada dilluns al Parlament català. Mentre esperem la confirmació d'aquesta notícia, hem sabut també que totes les visions, unes i altres, que ara són més de dues, han de confluir, i en això estem tots d'acord, en un necessari procés de diàleg polític. Mentrestant, representants de Junts pel Sí, liderats per Artur Mas, i de la CUP, amb Antonio Baños al capdavant, s'han reunit aquesta tarda al Palau de la Generalitat. L'última proposta del president en funcions és que, sense cap canvi en la candidatura per ser investit, la presidència, que l'ocuparia ell igualment, pot comptar amb una col·laboració des d'un pes més gran polític del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i de l'actual vicepresident en funcions, Neus Munté. És l'últim intent de consensuar in extremis una investidura que previsiblement no es consumarà demà. Caldrà esperar, amb la gran incògnita d'un possible nou acord abans del 9 de gener, o d'una solució que ja no sabem si els actuals responsables polítics desitgen o no. Ens referim a les més que probables noves eleccions que tindrem a Catalunya entre el febrer i el març. Com us dèiem, el ple del Tribunal Constitucional ha admès aquesta tarda a tràmit la impugnació del govern presentada aquest dimecres contra la resolució del Parlament per la qual s'iniciava el procés secessionista. Aquesta admissió a tràmit comporta, entre altres repercussions, la suspensió. Ara analitzarem aquesta i altres notícies amb els que formen part en aquest vespre a Ràdio Estel de la taula del Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també el regidor de Ciutadans, portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona, Paco Sierra. Senyor Sierra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, senyors, la situació política a Catalunya ja no sé si dir que és de màxima incertesa, però com a mínim de màxima polarització de posicions enfrontades en la vida política i també en els recursos davant els tribunals. Sobre el tema de la declaració sobiranista, la suspensió i el que pot passar els propers mesos a la política catalana, què en pensen? Qui vol començar?
Bueno,
senyor Arbussà, per exemple.
Em llenço l'arena. A veure, aquesta suspensió pel Tribunal Constitucional era esperable. Vull dir, sabien el text amb suficient anticipació, per tant, no era una qüestió d'estudiar-ho, sinó que realment ja en tenien prou coneixement. I per tant, era més que pressuposable el Tribunal Constitucional desestimés, en tot cas, el contingut d'aquesta declaració. Veurem de quines són les repercussions que això té. Molt bé, queda suspès, però suspendre una declaració que ja s'ha fet té un valor, en tot cas, simbòlic, serà, no? Perquè quines seran els aspectes pràctics? Una declaració d'intencions no vol dir l'execució de cap acció. En tot cas, tindrem que esperar que es produeixin accions perquè realment aquestes puguin ser constitutives d'una situació d'il·legalitat.
No? Recordem que és una declaració parlamentària que insta el govern català, quan es constitueixi, perquè actualment està en funcions, a iniciar un procés cap a la independència de Catalunya. Això és, en síntesi, el que diu. El més important del que diu la declaració. Hi ha altres aspectes que podem comentar.
Mentre aquest govern, que de moment encara no el tenim, el que tenim està en funcions, realment no executi aquesta instància per part del Parlament, difícilment podrà incórrer en una situació d'il·legalitat, no? Entenc jo. Una altra cosa és que des del punt de vista formal o jurídico-formal, doncs el Tribunal Constitucional vulgui que hagi desaparegut quelcom que ja s'ha dit. I això jo crec que no es pot ser, no pot ser.
Senyor Sierra, què en pensa?
És un sinsentido.
La declaració sobiranista és un sense sentit, segons vostè.
Todo este proceso, el proceso en el que nos tiene sumergidos el señor Mas, es un sinsentido, es un disparate, y esta declaración, que jurídicamente no tiene ningún valor, es una simple declaración de intenciones, ya se hizo hace 3 años en la Constitución del Parlament en la legislatura anterior, una cosa muy similar, no tiene ningún sentido, ninguna virtualidad política, y es una significación más de este disparate que estamos viviendo, de fracturar la sociedad catalana por dos, de ver esa escenificación de esa fractura social en el propio Parlament, donde vemos las fuerzas de Junts per Sí y de la CUP a un lado y al otro lado las fuerzas constitucionalistas o los partidos que pretenden la permanencia de Cataluña en España y en Europa. Esta escenificación de este disparate es una consecuencia de haber perdido unas elecciones que plantearon en modo plebiscitario y que perdieron claramente. El señor Baños, como bien recordaba nuestra candidata a la presidencia de la Generalitat, es una escenificación de eso, como digo, de haber perdido. El señor Baños, como dijo Inés Arrimadas, dijo que habían perdido el plebiscito.
No havia arribat al 50%, vaja, en tot cas.
Exactamente. Con lo cual,
això de perdre clarament potser no és tan clar. El 47% és un percentatge important, encara que no sigui victòria...
Superior al 43. O al 38.
Sí.
Bueno, que són les forces del no.
Si planteamos una elecció com un plebiscito i el objetivo de este plebiscito era la independència de Catalunya, que estava en el programa de Junts pel Sí i estava en el programa de la CUP, no han ganado.
Sobre el 99, sí. No, és una qüestió de lectura i, en tot cas, de matemàtica pura.
És una qüestió de matemàtica.
És una qüestió de matemàtica.
De matemàtica i de lògica. Pretender romper un país.
No, això no són matemàtiques. Això ja són conceptes polítics. Això no són matemàtiques.
Pretender romper un país con menos del 50% de unos votos en unas elecciones que se plantean como plebiscitarias es perder. Aquí... I en tot el món civilitzat.
Sabem perfectament que les eleccions van tenir un caire plebiscitari per aquell que les va entendre plebiscitàries i per aquell que no va voler entendre-les com a plebiscitàries, no, perquè tenien un eix que era social. I els dos partits que en tot cas ho van plantejar d'aquesta manera ja han dit que no se'ls podia sumar ni el sí ni el no. I, si no, i entenent això, que tots sabem sumar,
però
i restar, són 2 milions de vots contra 1.300.000.
No
del sí contra el no.
No mezclem els conceptos.
No. Conceptos pura matemàtica.
I enganyem a la gent.
Pura no matemàtica i no enganyem a ningú. No enganyem a ningú.
En tot
no
cas, hi ha una
ningú.
Qüestió, que segurament és un altre nivell de discussió, si és pertinent, més enllà de les conviccions que vostès dos i altres persones i els polítics i la societat en general tingui, que és si pot ser convenient amb una majoria que parlamentàriament és molt ajustada.
Però si no tenen majoria ni per a modificar l'estatut.
Per això.
Ni per a modificar l'estatut.
Que per modificar l'estatut caldria uns dos terços,
dos tercios,
no? Que és el que es va
no
fer
ara fa 10 anys. No tenen majoria per a modificar un estatut i pretenden romper un país. Sacarnos de la Unió Europea i romper un país.
Perquè hi ha més gent que està a favor de que realment Catalunya sigui independent que del que no.
Lo veremos en marzo. Lo veremos en marzo.
Al març, vostè creu que hi haurà eleccions? Nosaltres ens hem atrevit a dir que sembla que sí, però vaja, això sí. ja es veurà.
Ho veurem.
Ja, però...
es veuria fàcil si realment poguessin fer un referèndum com s'ha demanat.
Si el destino d'esta comunitat autònoma i el destino de país depende de la CUP, espero que haya eleccions en marzo. I espero que mucha gente que ya se ha arrepentido y mucha gente que había confiado en un proyecto de tener una posición de fuerza frente al Estado español, frente a un gobierno frente a unas pretensiones, lo único que plantea es un no o un muro o un silencio, o mirar para otro lado, pensando que esto se va a resolver solo, pensando esa gente que van a tener una postura de mayor fuerza para poder negociar, para poder dialogar con el Estado español, mucha gente ya se arrepiente, mucha gente ya se siente engañada, mucha gente ya es consciente, es que es una cuestión de barrio sésamo, de sí o no. El sí no ha salido. Para pretender la independencia de un país,
no
estamos hablando de dos.
El no menos.
No estamos hablando de dos.
Hay que una lectura abierta.
Senyors, quin és el problema de tot plegat? Perquè aquí també, comentàvem abans, em sembla, aquí a Radio Estel, que les posicions ja no són només del sí i del no a la independència. Hi ha molts matisos dintre del sí, dintre del no, fins i tot en el sí, no dic del govern espanyol, però sí de la societat espanyola en general. Hi ha molta gent que demana Mariano Rajoy, per exemple, que faci alguna cosa. Ja sabem que no admetrà d'avui per demà un referèndum, Rajoy, però sí que pot fer alguna cosa, com d'algunes vegades des del PSOE o des de Ciutadans se li ha demanat.
Se intentó y se planteó, y la mayoría de diputados en el Congreso de los Diputados, la mayoría de los diputados catalanes dijo que no.
Això es refereix a la votació de l'abril passat, quan es va demanar cedir competències a la Generalitat per convocar referèndums.
Exacto.
Però bé, això és una via, però n'hi ha d'altres.
Sí, segur. hay otras.
Possibilitat d'un pacte fiscal, d'una singularitat, d'una reforma constitucional.
Estamos de acuerdo. Pues, Ciudadanos,
ni una sola proposta, ni una sola proposta.
En Ciudadanos estamos de acuerdo en que cabe tener una reforma del sistema de financiación de todas las comunidades autónomas, no solo de Cataluña. Una mejor financiación de las comunidades autónomas, con diálogo, con pacto, con consenso, de todas, de las 17.
Això és un impossible, i vostès ho saben, això és un impossible.
Si no
hi ha més a repartir, no hi ha més a repartir. Per tant, el criteri de café per tots, iguals, és un criteri que serà impossible si no hi ha més diners, i no n'hi han.
Bueno, potser el senyor Sierra tampoc vol dir que sigui igual.
El criteri és d'equitat i de justícia.
Hay criterios y una cosa muy importante, que es la solidaridad.
Perfecte, pactada. Pactada, y no permanentment...
Lo que los señores independentistas aceptan para sí, no aceptan tampoco para los otros. Porque si hablamos de una posible salida de Barcelona respecto a una Cataluña independiente, dicen que no, claro, que son ese derecho no está reconocido, esa posible autodeterminación que reconocen, o derecho a decidir, o como lo llamen.
La reducció a l'absurd, la reducció a l'absurd és un argument feble, diria jo, No sé, perquè al final baixaríem a que és el carrer Montaner el que s'independitza del resto de Barcelona o del país.
¿Por qué no?
No, perquè es necessita un concepte
si
de nació que Catalunya el té.
Si és un concepte...
Catalunya el té, el defensa i el reclama. I és un concepte de nació que està volcat sobre una història comú, llargament assentada com a nació, una cultura, un idioma i un voler, una identitat. I això el carrer Montaner, que jo sàpiga, no la té.
Afortunadamente, antes de este
adoctrinamiento
que estamos sufriendo, Cataluña ya existía antes de la nación catalana esta que hablamos de mil años. Cataluña ya era una importante urbe romana. La historia va evolucionando y la historia pone a cada uno en su sitio, pero no estamos hablando de que seamos diferentes a los del Bajo Aragón, o que seamos diferentes a los valencianos, o que seamos diferentes a los baleares.
No, perquè som una nació.
Sí que hi ha una diversitat,
Som una nació diferent.
Una diversitat.
Som una nació diferent.
I per ser una nació diferent, tiene que haver una majoria que lo quiera, no?
Sí. Una majoria dintre del conjunt d'Espanya.
Com la que hi ha.
La ley dice mínim. Dentro del conjunto de España. I la que tiene que haver aquí... Es otra, diferente. O sea, no se le ocurre a nadie civilizado. Bueno, de hecho, la respuesta a nivel internacional está siendo muy clara, ¿no? Por parte de todo el mundo.
Però, per exemple, a Mariano Rajoy, ahir mateix a la nit, encara que hàgim de citar un programa d'una altra emissora, en el programa El Larguero de la SER, el mateix seleccionador espanyol Vicente del Bosque interpel·lava una mica Rajoy dient: són molts els catalans que volen la independència. Això és un problema que requereix una resposta política.
Sí, nosotros no estamos diciendo que no haya un problema. Nosotros no estamos diciendo que no se tenga que solucionar.
Per tant, de quina manera pot solucionar?
I no podemos ni decir que es un guirigay, como ha dicho el presidente del gobierno, ni dejar... que los problemas se resuelvan solos, porque ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos 3 años, y lo que cabe es, pues eso, ver una reforma del sistema de financiación de las comunidades, ver que las inversiones que se hagan en infraestructuras también reviertan en función de lo que aporta cada uno al PIB y a las arcas del Estado español. Y, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo es algo que Ciudadanos ha reclamado de forma recurrente y desde el inicio del partido.
Per tant, senyor Sierra, quan vostè parla d'un finançament on s'integrin en consens totes les comunitats autònomes, no està dient que totes siguin iguals, com intentem comentar abans. Senyor,
no, claro,
Arbusà diu que és un impossible.
Porque no todas aportan igual, pero el concierto vasco, por ejemplo...
Posin el concert basc sobre la taula,
claro.
I veuran vostès, en tot cas, que no tindran solament un problema, en tindran dos, com a mínim, dos o tres.
Ja l'hemos puesto.
No, però de veritat, quan tinguin la possibilitat de poder governar allà on sigui, que tinguin que governar, tornin a posar això sobre la taula i no en tindran un problema. Pues tindran el problema de Catalunya associat al problema basc i al problema navarrès.
Es un proyecto común para todos y esto que dice usted, que son la mayoría del pueblo catalán, se verá reducido a lo que ha sido siempre, una minoría.
Uh-huh. Senyor Busa, quan vostè diu que un sistema de finançament consensuat per totes les autonomies d'Espanya és impossible, per què ho diu? Perquè Catalunya...
Però no, miri, aquí durant molts anys, allò, el clàssic peix al cova del pujolisme, durant tots els anys en el qual el Jordi Pujol era el president d'aquest país, el que passava és que les reivindicacions que es feien des de Catalunya envers l'estat espanyol s'apaivagaven d'una forma fàcil, que és, jo et reconec una part del que tu em demanes, mai la totalitat ni molt menys, clar, però una part del que tu em demanes, i de la mateixa manera que jo et reparteixo més a tu, agafo també i reparteixo a totes les comunitats autònomes. De manera que totes rebien més. De fet, jo crec que les comunitats autònomes, en lloc d'estar en contra de Catalunya, tenien que estar agraïdes, perquè elles, sense fer res, rebien l'avantatge de la reclamació que Catalunya feia dels seus drets, com a mínim dels econòmics, davant de l'estat espanyol. En un moment en el qual no hi ha més, si Catalunya continua demanant allò que considera que li pertoca, vull dir, no hi ha volta de fulla. Són les altres comunitats autònomes, algunes d'aquestes comunitats autònomes, que perdran. Uh-huh. Perquè no hi ha més a repartir. No, ja no hi ha caixa, com per dir, et donaré més perquè a totes els hi donaré més. Ja no hi ha. Hi havia un estudi que estava fet a Galícia i des de les universitats gallegues que deien que si Catalunya fos independent, el pressupost en gallec tenia que baixar amb un 19%. Perquè era el que realment, del seu pressupost, el 19% arribava pel fet de que realment Catalunya formés part d'Espanya. Si només s'apliqués el pacte fiscal, aquest 19% era el 12%. Imagina't la importància que té, en tot cas, el fet de que realment sigui Catalunya permanentment la que estigui sufragant a altres comunitats autònomes. El pes que això té. Quan no hi ha més a repartir, és, si actuem amb criteris de justícia, és més a Catalunya, perquè hi haurà un altre que algú perdrà. I això és difícil d'encaixar.
Si ya estamos enfocando esto de la independencia como una cuestión de dinero... Apague, vámonos.
Es una cuestión de dinero también.
Pues si es una cuestión de dinero también, díganle ustedes.
No es único.
Díganle ustedes, los independentistas, y explíquenle ustedes a todos los ciudadanos de Cataluña las consecuencias que tiene el efecto frontera entre las relaciones comerciales entre un país y otro, que solo en Checoslovaquia, que se hizo de mutuo acuerdo entre la República Checa y Eslovaquia, se produjo una caída de los intercambios comerciales entre ambos países del 40%. Y se hizo de mutuo acuerdo y no diciendo nos robáis, sois ladrones, os estamos manteniendo, etcétera, etcétera. Y barbaridades muy gordas que se han estado escuchando en estos últimos 5 años. Pero es que además te quedas fuera de la Unión Europea. Uh-huh. Y eso lo ha reconocido todo el mundo, incluso miembros de Junts pel Sí.
Las consecuencias. El presidente Artur Mas deia que no en la investidura.
Las consecuencias. El presidente Artur Mas dice que no, pero bueno, el presidente Artur Mas dice muchas cosas que no son verdad. En cualquier caso, eso está reconocido por todos los entes de la Unión Europea. El presidente lo ha comentado.
Sí.
Jurídicamente.
Hi ha algunes manifestacions, tots sabem, de la Unió Europea que s'han falsificat.
Jurídicament no està molt clar que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. I quedar fora de la Unió Europea, a part de les meteduras de pata del president Rajoy respecte a què passaria con la nacionalitat de cada uno de los miembros de los que componemos esta comunidad autónoma, la conseqüència de salir de la Unió Europea és que dejas de recibir todos los fondos de la Unión Europea, que es importantísimo. Uh-huh. Que te quedas fuera de un mercado único y que no volverías a entrar.
Ahora no somos aportadores. Ay, no son receptores, somos aportadores.
Nosotros somos receptores y...
Somos aportadores. Desde hace 2 años somos aportadores. Bueno. Teníamos que estar una miqueta al tanto de eso.
Señores.
Esto de las cifras es...
Pero, no, pero eso está clarísimo. Es verdad que durante muchos años nosotros hemos sido clars receptores. Ara que s'han incorporat altres països de l'est europeu, Espanya ha passat de ser aportador i no receptor.
Todavía no. Todavía no. Y en cualquier caso, explíquenle ustedes a los payeses y a los que viven de la tierra y de la ganadería que van a dejar de recibir todos los fondos que reciben de la Unión Europea.
Bé, senyors, em sembla que és...
Si és per razones econòmiques, no se le ocurre absolutament a nadie, con dos dedos de frente, decir que dejar de pertenecer a la Unión Europea será bueno para Cataluña.
En tot cas,
nadie.
Està bé que hagi sortit aquesta qüestió perquè semblava que s'havia diluït una mica, estaran vostès d'acord amb mi. Semblava que s'havia diluït el tema de la possible sortida de Catalunya de la Unió Europea en cas d'independència.
Bueno...
O almenys se'n parlava menys, últimament.
Nosotros lo tenemos muy claro.
Vostès creuen que sí.
Lo tenemos muy claro y nosotros lo sabemos. Porque es así, de forma jurídica, porque lo han dicho... todos los interlocutores internacionales, el presidente de la Unión Europea, se lo han dicho por activa y por pasiva. Ellos mismos, miembros de la candidatura de Jospensi, reconocían que sí, bueno, que salimos de la Unión Europea, pero bueno, ya volveremos a entrar, porque a la Unión Europea le conviene.
Y también ya que están... O sea,
es un desconocimiento del derecho...
També n'hi ha que veuen bé.
Tan gordo.
Els de la CUP, per exemple, veurien bé sortir de la Unió Europea. Hi ha també algunes forces que són molt crítiques amb el projecte europeu.
Sí, sí, pues es en manos de quien estamos, en manos de la CUP.
Bé, senyors...
La CUP serà quien decida si Mas és presidente o no.
Demà, efectivament, la investidura depèn de moltes coses, però sobretot del possible vot favorable d'almenys dos diputats de la CUP. Bé, per resituar una mica el gran tema que ens ocupa avui a la tertúlia, recordem que estem compartint avui el mirador de l'actualitat amb el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Paco Sierra, i amb el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Senyor, sobre la investidura d'Artur Mas, ha comentat el senyor Sierra que creu que hi haurà eleccions al febrer o al març. Ho veu així el senyor Arbussà? Demà creuen que no hi haurà sorpreses, que Mas haurà d'esperar una millor ocasió. De moment no hi ha cap acord, almenys per les informacions de què disposem en aquests moments.
Jo tinc la impressió de que podria ser que s'arribés a un acord i no es tingués que arribar a esperar unes noves eleccions. Primer, perquè tampoc el fet de que demà surti un resultat o un altre, no vol dir que ja passem la segona, el cas de les següents jugades en el mes de març.
Es pot
convocar en qualsevol moment.
Hasta el 9 d'enero, crec.
Sí, pot haver-hi votacions successives, això va passar, recordem, a Andalusia, i em sembla que Ciutadans ho sap prou bé, perquè fins que no va arribar un acord amb Susana Díaz per la investidura va costar molt. Doncs em sembla que no sé si hi ha un nombre màxim de votacions, però se'n poden fer fins al 9 de gener o fins al 10 de gener.
Hasta el 9 d'enero hay plazo para que se elija un presidente y se forme un gobierno. Pero esto es una cosa accesoria, no sé. Es un convencimiento mío de que... Y un deseo, ¿eh? Un convencimiento y un deseo. Creo que habrá elecciones en marzo y deseo que haya elecciones en marzo. De todas formas, estos señores de la CUP, ellos sabrán lo que hacen. Mucha credibilidad desde el minuto uno que dijeron, oye, era un plebiscito y no hemos ganado... no se puede plantear una secesión o una independencia o una ruptura con el Estado español. Eso es lo que se dijo, no sé si la noche electoral o el día siguiente, el señor Baños. Han dicho, no sé cuántas veces, si son cientos incluso, que no harán presidente a Mas.
Però en canvi li han posat com a condició fer prèviament una declaració de ruptura amb Espanya.
Sí, no, i han votat a Carme Forcadell com a presidenta del Parlament. Por eso, es un deseo y un convencimiento, pero claro, tampoco es gente...
També les idees són legítimes, cada partit pot tenir.
Sí, pero tampoco es gente de fiar que ha dicho en cientos de ocasiones a Mas, al señor de los recortes, al señor que tiene 14 sedes embargadas, al señor que participa y participó de lo que es el puyolismo, que no era sino el caso Convergencia y llevarse los millones de todos los catalanes a cientos. Eso sí que nos robaban. A ese no lo querían investir presidente. Veremos a ver lo que pasa. Espero y deseo que haya elecciones en marzo y que de verdad tengamos un gobierno que se preocupe de los verdaderos problemas de los catalanes y no esté tapando con esteladas y con el rollo este de la independencia los verdaderos problemas de los catalanes, que no son diferentes a los del resto de españoles. Uh-huh. En cuanto a la preocupación por el paro, a que se recupere la economía, a la corrupción política...
Doctor Busà.
No, jo crec que el govern que surti s'encarregarà igualment com s'han encarregat durant totes aquestes dues darreres legislatures de tots aquests aspectes que estan vinculats a la vida social i econòmica del país. El país no ha estat desgovernat durant tot aquest període. A mi em fa l'efecte que simplificar el fet de que realment en el carrer surtin 2 milions de persones amb estelades, a mi em fa l'efecte que realment també és d'una certa banalitat, considerada que realment això és un joc en el qual ens estem entretenint aquells que estem abduïts per no se sap quina mena de doctrinament. Jo crec que és simplificar les coses i és, a més, pensar que realment aquí no solament estem dividits entre aquells que volem o no volem la independència, sinó entre els que són llestos i els altres que estem abduïts. Això em fa l'efecte que és quasi insultant, però, bueno, en tot cas, per contraposar, en tot cas, el que deia el Paco, que jo crec que ni desitjo ni voldria que hi haguessin eleccions al mes de març. Jo crec que aquest país necessita un govern que no estigui en situació de provisionalitat com el que tenim en aquest moment, sinó que el que interessaria és que realment tinguéssim un govern que pogués gestionar, governar i tirar endavant el que és el manament que rebrà del Parlament català.
El senyor Paco Sierra li volia preguntar, Ciutadans demanava en la nit electoral noves eleccions. No els hi sembla una mica... que pot sorprendre els ciutadans, això, que el mateix... Per què ho van fer, això?
Perquè si és un plebiscito lo que se plantea y no lo ganas, convoca elecciones.
Però que no sigui un plebiscit.
Claro, convoca elecciones donde no sepas quién es de Junts pel Sí y tú ves la lista de Junts pel Sí y no sabes quién es de Convergencia, no sabes quién es de Esquerra Republicana, los independientes que se presentan en esa lista no sabes de dónde son... Oye, trata de formar un gobierno y trata de preocuparte. Y la situación de provisionalidad no la hemos perdido en estos 5 últimos años. Desde el 2010 hemos tenido elecciones 2010, elecciones 2012, elecciones 2015. Esto es insostenible. No se han estado preocupando por los problemas de los catalanes. La Generalitat está en fallida. Y no porque España le robe, sino porque una mala gestión, por gastarse 200 millones por el anhelo de tener una compañía aérea, por tener elementos y tener institutos como el Diplocat, por tener unos medios de comunicación sobredimensionados, por estar pagando y fomentando el independentismo a través de Òmnium, a través de la Asamblea Nacional Catalana, con fondos públicos, con el dinero de todos. ¿No? Bien. Esta provisionalidad es la misma que tenemos hace 5 años. Si uno mira las leyes que se han aprobado en el Parlamento de Cataluña, se echaría las manos a la cabeza. Si los ciudadanos supieran lo que realmente ha hecho esta gente, que es por y para y únicamente la independencia, tendrían que salir a la calle, y no por los recortes que se han hecho.
Y los que se han impugnado en el Constitucional también tenían relación con la independencia todos, la pobreza energética... El del impuesto bancario...
El trasfondo de todo lo que se ha hecho tiende a eso, a crear estructuras de Estado. Oiga, dedíquense a resolver problemas, dedíquense a abrir los hospitales por las tardes, dedíquense a crear empleo.
Bé,
Lo harán ustedes cuando ganen. Ya lo harán ustedes cuando ganen.
Desde luego.
El día que ganen, claro.
No le quepa duda.
El día que ganen.
Senyor Sierra i senyor Arbussà, m'agradaria parlar d'un altre tema per acabar, però abans, com que ha fet una al·lusió al senyor Arbussà, el comentari que ha dit abans el senyor Sierra sobre la divisió i l'adoctrinament, suposo que voldrà fer alguna matisació, perquè m'imagino que quan parlen vostès de fractura social no volen incloure entre els més intel·ligents uns i els adoctrinats.
No, es un reflejo de lo que está pasando, es un reflejo de lo que pasa en las familias, que discuten.
Però totes les opcions són lliures, en principi.
I de religió, i de futbol, no? I de teatre, i de museus.
Por teatros y por museos no he visto pelearse a nadie.
Per religió tampoc?
Por religión no he visto pelearse a nadie, aunque se haga en el mundo.
Aquí a Cataluña parla.
Pero aquí no he visto pelearse a nadie.
Pero discutir sí, ¿no?
Y aquí he visto a familias, a compañeros de trabajo divididos, que de esto no hables porque es que fulanito es de Ciudadanos, o no, de esto no hables porque es que menganito es independentista, o esto se ve, los que nos están escuchando lo están sintiendo en sus carnes.
Ja ho sentiran. Aquell que ho estigui visquent ho està sentirant. Però això és com el català. On no hi ha un problema estem fent un problema. I aquest no és un problema.
Potser...
Nosotros no hemos hecho un problema del català nunca.
Reclamàvem...
En cualquier caso, en el propio Parlament se ve que está partido por la mitad, fracturado.
Bé, senyors, deia que m'hauria agradat parlar d'un altre tema. No tenim temps, però sí que hem de lamentar avui des de Ràdio Estel la mort d'almenys 14 persones que intentaven arribar en recerca d'un futur millor davant de les costes de Turquia, un grup, sembla que, de refugiats. I, mentrestant, avui, la Unió Europea i el nord d'Àfrica discuteixen a La Valeta, a Malta, sobre la qüestió de la immigració i dels refugiats. Aquest és un problema d'un altre nivell, sens dubte, però molt important. M'agradaria poder parlar més. Esperem que en properes tertúlies ho puguem fer, sense oblidar, lògicament, la situació política a Catalunya, que és molt important.
Però, des de luego, és un problema global i el que hay que ponerle solución.
Gràcies, senyor Paco Sierra, portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
A vostè i gràcies també, Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Fins una altra. Bona nit.
Molt bona nit.
Ho deixem aquí. Continua la sintonia de Ràdio Estel per a tots vosaltres. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.